Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El judici del procés començarà entre el 5 i el 14 de febrer. Així ho han indicat avui fonts del tribunal, sense aclarir encara la data concreta del començament del judici al Suprem. Malgrat que els advocats dels acusats al·leguen indefensió, perquè la setmana que ve podria començar el judici, encara que no en saben la data, el Tribunal Suprem, a hores d'ara, manté obert el calendari. El president del Tribunal, Carlos Lesmes, ha remarcat en un contacte amb mitjans que es va dir que el judici començaria a partir del 5, però en cap cas el mateix dia. Segons el president de l'alt tribunal, la data se situa en una forquilla entre el 5 i una data no gaire llunyana que podria anar fins al 14, d'aquí a tot just dues setmanes. D'altra banda, Quim Torra anirà demà al centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, per acomiadar els líders independentistes empresonats abans que siguin traslladats a presons de Madrid. A més del president de la Generalitat, també hi haurà diversos consellers. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que s'ha fet pública avui, dona la victòria al PSOE i situa Ciutadans i Podem per davant del PP, que quedaria en quarta posició. Segons aquest sondeig, a més, 3 de cada 4 espanyols defensen el diàleg amb Catalunya. El baròmetre recull que un 21,7% prefereixen la política de Maduro davant del procés sobiranista. I dos noms propis de l'actualitat, els d'Uber i Cabify. Aquestes dues empreses de vehicles de turisme amb conductor, BTC, han confirmat la seva marxa de Barcelona i de Catalunya, respectivament. Uber ha dit en un comunicat que deixa de donar servei a la capital catalana a partir de demà i Cabify ha explicat que n'informarà els seus usuaris. Recordem, d'altra banda, també que el Parlament Europeu ha reconegut avui Juan Guaidó com a president interí legítim de Veneçuela. La resolució que s'ha aprovat insta els països de la Unió a fer el mateix de manera ferma i única. I us parlem per acabar dels sopars Alfa, aquesta metodologia cristiana i ecumènica. En tindrà lloc un demà, a partir de 8:45, a la Basílica de la Concepció de Barcelona, al carrer Aragó 299. Per a informació i inscripcions, es pot trucar al telèfon 687-51-1041. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, tornem al Plusvàlua i avui parlant del salari mínim. Ja saben que ha pujat i força. El passat 21 de desembre, el govern espanyol el va apujar, va passar dels 735,90 als 900 euros. Avui parlarem sobre el salari mínim i la productivitat amb el Ramon González, secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis de Comissions Obreres a Catalunya. I a tertúlia comptarem amb l'Enric López Mila, economista, l'Ignasi Rafel, headhunter, i la Laura Rosillo, de Coldis, especialista en treball a la maduresa. Com sempre, als controls tècnics, el Jordi Carretero, i a la producció, la Mireia del Pozo. El Plusvàlua és un programa que cada setmana s'ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, en cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Doncs el saludem al secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis de Comissions Obreres a Catalunya, Ramon González. Molt bon vespre. Comencem parlant amb una valoració general. S'ha pujat el salari mínim de 735,90 a 900. Des dels sindicats, des de Comissions Obreres, com ho valoreu?
Lo valoramos en un contexto en el que es la primera fase de otro objetivo, que es un objetivo sindical, aparte de lo que ha decretado el gobierno estatal, porque nosotros, nuestro objetivo, aparte del salario mínimo y las repercusiones económicas que tiene, que supongo que podremos compartir aquí durante lo que compartamos esta conversación, nuestro objetivo son los 14.000 euros acordados en el acuerdo estatal de negociación colectiva, 14.000 euros anuales. Estamos hablando que los 900 euros son 12.600 euros anuales.
Uh-huh. Serían 1.000 euros al mes, ¿no?
Serían 14 pagas de 1.000 euros al mes. Es lo que está acordado en el acuerdo estatal de negociación colectiva y en el acuerdo interprofesional de Cataluña, que transcribe literalmente la propuesta salarial, y que además la patronal a nivel estatal y la patronal catalana, en distintas manifestaciones en medios que habrán tenido oportunidad de ver, asumen como propio de intentar alcanzar el acuerdo de 14.000 euros de cobertura de convenio colectivo.
De moment ens quedem amb aquests 900, ho preguntaré després a la taula, òbviament. És viable per les empreses pujar al salari mínim a 900 euros al mes?
Sí, es viable. No digo que sea una cuestión sencilla. Evidentemente, una subida del salario mínimo tal y como se ha decretado, de estas magnitudes no hay precedentes, pero no en el conjunto de los decretos anteriores en España ni en los países del entorno, ¿no? Ahí, cuando se ha intentado comparar esto, ha habido que irse a ejemplos de Corea del Sur, de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Entonces, no hay un criterio claro de cómo va a repercutir. Ha habido mensajes apocalípticos y no apocalípticos. Nosotros pensamos que en términos macroeconómicos es asumible, en tanto en cuanto la tasa de beneficio empresarial se ha recompuesto. Digamos que la crisis económica a nivel de beneficios empresariales, incluso de reversión de dividendos, se ha revertido y, por lo tanto, es necesario redistribuir la renta. Pensamos que es factible y este es un mecanismo, no el único, porque uh-huh. para la redistribución de renta hay muchos más mecanismos y es una cuestión bastante más compleja, pero pensamos que es factible en términos de, repito, de actividad empresarial, de beneficio y de productividad.
Ara parlaves dels països de l'entorn. En quina quantitat se situa el salari mínim? A França, a Portugal, per exemple, a Itàlia?
El salario mínimo en España es de los más bajos de la zona euro. Prácticamente Portugal, Grecia y no sabría decir que otros países se encuentran por debajo. El salario mínimo en España está muy lejos de lo que recomienda lo que recomienda el Consejo de Europa, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que estima que el salario mínimo debe de ser para garantizar un nivel de vida digno el 50% de la renta media neta del país. Entonces, digamos que...
¿Y la renta mitjana quina és a Espanya?
29.000... Bueno, puedo cogerme la renta media en Cataluña. La renta media bruta en Cataluña son 30.000 euros, aproximadamente, creo.
Sí, que hauria de ser, segons els nostres càlculs, 15.000 euros el salari mínim,
sí,
no?
Sí, però el 15.000 euros serien brutos. Sí, seria un ajuste... Lo que se refiere como salari mínim seria la renta neta. Esta seria la recomendación. El salario mínimo en España está lejísimos del de Alemania, que son 1.600 euros aproximadamente, y muy lejos del francés y de otros países o donde hay regulación del salario mínimo, que no todos los países tienen salario mínimo. Italia no tiene regulación del salario mínimo, hay ejemplos de todo tipo.
Des de Comissions Obreres no teniu por que un cop s'establert aquest salari mínim es comencin a fer triquiñuelas, anem a dir-ho d'aquesta manera, que contractin algú per 4 hores, per exemple, i que acabi treballant més hores per no haver de pagar els 900 euros al mes?
Bueno, gajes del oficio. Eso es a lo que nosotros, a fin de cuentas, controlamos el cumplimiento de la normativa laboral. No sé, es nuestra obligación, a fin de cuentas. Que hay un riesgo de redistribución del tiempo de trabajo porque la empresa no quiere asumir ese coste, que hay riesgos de economía sumergida. Estos riesgos se pueden dar, pero en esta mañana también estamos sabiendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a fallar a favor del control horario, de que se establezca un control horario precisamente para el control de horas extras y de la economía sumergida, que en España no se da. El Tribunal Supremo dijo que no era una cuestión que se requiriera y parece que va a ser enmendada por la parte de la Unión Europea.
La verdad es que la economía sumergida es un problema en nuestro país, ¿no?
Sí, claro. Es un... a la economía sumergida en distintas magnitudes, porque aquí como supongo que en algún momento compartiremos de cómo se mide la economía sumergida, porque se sumergida precisamente porque si no es algo, no es algo medible, pero evidentemente es un fraude gravísimo a la seguridad social en primer lugar, al conjunto de la ciudadanía, al sistema fiscal, es uno de los peores fraudes desde el punto de vista social que se pueden producir.
Abans parlàvem d'aquesta visió apocalíptica que ha sortit arran d'aquesta pujada. Jo tinc aquí possibles riscos com destrucció de llocs de treball, encariment de preus, també que això pugui repercutir en altres coses, com pot ser doncs, ajudes que siguin més reduïdes. No sé com quines respostes doneu des dels sindicats per dir, home, no sé si es destruiran llocs de treball, si no s'encallaran els preus, tenint en compte que les empreses hauran de pagar més, no?, per produir.
Sí, pero el tema de cómo se compone, vamos a poner el índice de precios al consumo, no tiene que ver solo con el factor trabajo. El índice de competitividad no solo tiene que ver con el factor trabajo. Si la competitividad del país y los precios del país dependen de tener a 1,5 millones de personas con rentas de subsistencia prácticamente o por debajo de la subsistencia, o sea que el trabajo no les da la retribución suficiente para vivir, tenemos un problema grave. Hay que recordar que la maltratada en demasiadas ocasiones Constitución Española en el artículo 45 indica que el derecho al trabajo debe de procurar una remuneración suficiente para llevar una vida digna. El tema de si por la competitividad de 1,5 millones de personas, que son aproximadamente a las que afectará el salario mínimo, la subida del salario mínimo, o 2,200,000 en los 14.000 que te comenté antes, Kim, pensamos que no es un factor definitivo. O sea, la economía tiene muchos problemas de competitividad en el modelo energético, en innovación y desarrollo, en la propia formación de las personas en el mercado de trabajo, muchos factores que influyen en esto, no solo el factor precio del trabajo.
I una altra visió apocalíptica és que aquesta pujada s'ha fet de manera brusca. S'ha pujat 150, més a 170 euros de cop i volta. No hagués estat millor anar pujant paulatinament anualment 50 euros, fer un calendari des d'aquí fins aquí 10 anys anem augmentant fins a aquests 14.000 euros a lo millor, que és el que proposeu vosaltres.
Ahí lo tengo fácil. Primero por los 14.000 euros por el que comencé mi intervención y después porque ya había un acuerdo con el gobierno Rajoy antes de la moción de censura en la que había una subida progresiva en la que el año que para 2020 el salario mínimo serían 850 euros. Entonces había estas...
Hem superat.
Sí, lo hemos superado, pero lo que es cuando decías, oye, ¿y vosotros qué pensáis? Bueno, nosotros pensamos en su momento con el gobierno saliente, saliente o cesante, con el gobierno cesante, que podíamos tratar el salario mínimo de esta manera. Estaba condicionado a unos factores económicos, que era un aumento de afiliados en la seguridad social y un mantenimiento de crecimiento en el PIB. Y va hasta los 850, lo cual no iba en contra de lo que comenté antes. Nosotros manteníamos que en la cobertura del convenio colectivo, que es una cobertura en Cataluña amplísima, el salario mínimo fuera de 14.000 euros. El tema de los de anticipar la subida a 900 euros, como están en la horquilla que te he comentado antes, pensamos que es asumible. Posiblemente para los agentes económicos que participan, esta brusquedad pueda ocasionar alguna distorsión, que es ¿no? en el sentido de tu primera pregunta. Uh-huh. Pero bueno, no pensamos que sea nada más que anticipar una magnitud entre 850 y 900 euros. Creo que nos podremos poner de acuerdo que la competitividad no irá de esos 50 euros brutos.
Ramon, si et sembla, anem a donar pas als contertulians, que també parlarem sobre aquests salaris, el salari mínim, ara que s'ha aprovat. I avui també, important, parlarem sobre temes d'actualitat, entre d'altres, ja saben, l'abandonament que s'ha anunciat avui de Cabify i d'Uber de la ciutat de Barcelona després del decret de la BTC que va aprovar el govern de la Generalitat aquesta setmana. Estem a l'espera que arribi la Laura Rosillo. Mentrestant, saludem a l'Enric López Mila. Ell és economista i membre de Rotary Club. Enric, molt bon vespre.
Bon vespre.
I a l'Ignasi Rafel, headhunter, partner de Talman Group. Ignasi, molt bon vespre també.
Què tal? Bon vespre.
No sé, la pregunta està clara, és que com valoreu aquesta pujada de salari mínim dels 735,90 a 900 euros des de fa un mes, pràcticament, una miqueta més. Comencem per l'Ignasi, vinga, va.
A veure, jo penso que és una mesura que està bé, o sigui, és positiva, l'hem de valorar positivament, no tan sols per lo que el Ramon deia, de l'impacte que té amb les persones, aquest milió i mig de persones, sinó que tinguem en compte que el salari mínim interprofessional a vegades és referent d'altres índexs, d'altres aspectes que es vinculen en aquest índex, i per tant, jo penso que això és positiu. Jo penso que s'hauria de mesurar bé és una mica el que tu deies tu, que deies abans, no? Ostres, això és l'acció, quina serà la reacció? Tu parlaves de les triquiñuelas i és veritat, vull dir, això pot fomentar l'economia submergida, pot fomentar que la gent vulgui treballar amb negre, però clar, dèiem, és que això tindrà més cost per les empreses. Les empreses es resistiran a tenir més cost. Una de les vies per reduir aquest cost serà millorar la productivitat, i és el títol del programa. Uh-huh. Com aquestes empreses dius, ostres, no vull millorar els costos, milloro la productivitat.
Però això significa reduir personal.
Llavors voldrà dir que tindràs menys gent treballant, més ben pagada. Per tant, hi ha uns que ja no en los 900, no, el paro.
Però llavors això s'incrementa l'atur, clar.
Incrementa l'atur. I després hi ha un altre que encara pot ser de més calado, que és que jo sempre he pensat que el salari mínim interprofessional té un tope, no sé quin és, a partir del qual a un empresari li pot interessar més invertir en tecnologia, sigui en informàtica, sigui en automatització, sigui en robotització, abans de pagar un sou. I això és una qüestió de costos. Uh-huh. Si pujo molt el salari interprofessional, dius, ostres, tu, per pagar 1.000 euros a aquesta persona, amb els costos socials, amb el cost d'empresa, amb l'absentisme, tot el que té a veure, a lo millor si inverteixo en un robot, escolta, m'estalvio aquest problema, em surt més barat i treballa 24 hores, 7 dies i si no es queixa de res. Jo penso que això també s'ha de tenir en compte, que no estem arreglant una cosa però se'ns espatlli per altra banda.
I no pot passar també que les empreses pugin el preu perquè surt més car fer aquell producte i acabi repercutint amb el treballador que cobra uns 100 euros però que tindrà un poder adquisitiu més baix perquè els productes seran més cars.
Podria donar-se el cas, però jo crec que això ja seria la segona derivada. Abans d'això,
la destrucció
hi haurà altres mesures. No, hi haurà unes altres mesures que intentaran contenir els costos per no repercutir en els preus, perquè això implicaria pèrdua de competitivitat, pèrdua de diferenciació amb altres competències. Mm-hmm.
Li donem pas a l'Enric, però abans també, si vol dir alguna cosa al Ramon, hem vist l'opinió de l'Ignasi, positiu, però hi ha aquestes possibilitats. Pot destruir-se llocs de treball arran de que vulguin augmentar la productivitat dels treballadors per poder compensar aquesta pujada de preu del salari?
Sí, però ahí podemos coger un dato incluso más general que podemos compartir aquí, que es cómo la economía catalana y la española ha recuperado el valor de su producción en términos de Producto Interior Bruto. Y sin embargo, si analizas las horas trabajadas antes y después, a la misma magnitud, con 125 millones de horas, ahora se consigue con 105, con el salario mínimo a 735. Entonces, aquí hay cuestiones. Ya hay un ajuste por la transición, has dicho Uber y Cabify, uh-huh. hay transiciones tecnológicas que queramos o no están ahí. La robotización de la industria, se ha perdido, la industria tradicional, la que concentra más inversión en investigación y desarrollo, ha perdido un 20% de empleo en estos años, sigue perdiendo empleo, y la economía se ha ido hacia el sector terciario. El sector terciario es muy intensivo en capital y muy bajo en salarios. Evidentemente, también hay una cuestión que ha comentado muy bien Ignacio, que es el tipo de modelo de consumo y de sociedad en el que estamos. O sea, nos hemos acostumbrado a un precio de servicios baratos. Por una serie de cuestiones, bien sean servicios hoteleros, restauración rápida o moderna o como se llame, que este tipo de servicio posiblemente tenga una repercusión en esta franja, ¿eh? Pero es que este tipo de modelo de consumo de tan bajo coste nos lo tenemos que plantear porque se hace sobre la espalda de una serie de personas que no tienen unas condiciones de trabajo dignas. Si ese es el precio a pagar, yo creo que habría que pagarlo gustoso. Es decir, a mí no me importa poco tener 3x1 en pizzas, que sea 2x1 o cosas similares, ¿no? Cito esto porque tuvimos un conflicto de que el convenio de delivery pizzas a nivel estatal ni siquiera pagaba el salario mínimo. Y cuestionaba que ese era su modelo de negocio. ¿No? Entonces, este tipo de cuestiones tiene su riesgo. Pero bueno, toda la política económica actual y de devaluación salarial, recordemos que aquí sube el salario mínimo después de una devaluación salarial muy potente, que nos podemos fijar en según qué franjas, pero en las franjas más bajas son las que más han sufrido. En las magnitudes, un 18% a nivel estatal en Cataluña, como la inflación suele ser un poco más grande que a nivel estatal, la devaluación ha sido incluso superior, que no ha llevado a una ocupación de mayor calidad ni mejor remunerada. Incluso la pérdida de puestos de trabajo cualificados en la industria o la tremenda pérdida de puestos de trabajo de más del 50%, el 53% en el sector de la construcción, no ha llevado a la creación de puestos de trabajo cualificados en el resto de los sectores. Por eso decía que estos factores son complejos. El tema de la competitividad de la economía es un factor complejo. Merece la pena jugar a lo contrario. Si además en el diálogo social los representantes de los empresarios convienen, incluyendo las empresas multiservicio y otros fenómenos similares, en el que conviene revertir la política de moderación salarial, que sea un poco más expansiva y con ello fomentar el consumo. Porque recordemos una cosa, y aquí claro que hay repercusión en el Fondo de Garantía Salarial y en muchas otras cosas que se refieren al salario mínimo interprofesional. Pero el incremento salarial en este tipo de franjas, en las franjas bajas, esta gente no lo va a hacer para hacerse un fondo de inversión o de previsión social complementaria, fondo de pensiones. Lo va a emplear en pagar consumo básico. Y el consumo básico crea demanda y crea empleo. Entonces, igual que puede ir a una parte de destrucción de empleo, pensamos que los efectos positivos y potenciales se desarrollarán incluso en un corto plazo.
És veure el termini, doncs, com es va desenvolupant. Enric, què n'opines d'aquesta pujada del salari mínim?
Sí, bueno, és evident que no es pot jutjar negativament així d'entrada, al contrari. Hi ha un tema que ara has comentat tu a la teva segona intervenció, que moltes vegades s'oblida, no? Tots tenim dos papers en l'economia. Com a productors i com a consumidors. Com a productors podem ser empresaris o podem ser empleats, treballadors, però també tenim la vessant de consumidors. I no ens oblidem de que per molt criticat que sigui el consumisme o oblidat, que ara seria pitjor, sense el consum no funciona el sistema. O sigui, el que fa córrer el sistema és que la gent pugui consumir. I la gent pot consumir si té unes rendes, diguem-ne, dignes. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, i ja no diem que sigui un punt de vista benefactor, sinó simplement egoista, si se'm permet l'expressió, egoista des del punt de vista del sistema, si la gent no pot consumir, el sistema no és viable. Dit això, i entraríem en el tema de com distribuïm la riquesa i com gestionem la productivitat. Si la productivitat té que venir forçosament per retallar els salaris, el que estem fent és matant a la gallina dels ous d'or.
Perquè no podran consumir.
Estem retraient el consum. Per tant, la manera de pujar la productivitat és a través del que dèiem quan estudiàvem els que ja tenim una certa edat, el factor capital, és a dir, la inversió. La productivitat té que venir amb noves tecnologies, amb nous processos, etc etc. Que això implica un procés de transformació amb el que afecta la mà d'obra, òbviament, però això ha sigut sempre així. I després parlarem del tema de Cabify i els taxis, no? És a dir, no podem pretendre que les coses siguin com eren al començament de la revolució neolítica. Tot evoluciona. I aquí entrem en un altre tema. Com a treballador, un no pot pensar que amb els coneixements que té des de que era jove viurà tota la vida. S'ha d'actualitzar. I aquí entraríem en un altre debat de com es financia la formació de la mà d'obra, com es gestiona els excedents que seran incapaços de posar-se al dia, i aquí entraríem en el debat de les rentes mínimes garantides. Tu, si tens 1 milió de persones que són incapaços de reciclar-se pels motius que siguin, el que no pots fer és eliminar-los. Hauràs de gestionar això d'alguna manera. Per tant, si ara ens rasquem les vestidures perquè hem pujat a un salari mínim de 900 euros al mes, quan tinguem que parlar de que s'ha d'arribar als 1.000 euros, no com a salari mínim, sinó com a renta social garantida, què ens passarà? I aquí serà interessant veure, d'aquí no gaires anys, crec, quan postures que ara es defensen des d'espectres ideològics, diguem-ne en termes clàssics, molt a l'esquerra, seran defensats per espectres ideològics molt a la dreta. I no esperarem gaires anys, per un tema de pau social, simplement. Per tant, per això deia que no podem jutjar d'entrada negatiu un increment del salari mínim, perquè sí que pot tenir unes conseqüències, com ja s'han dit, Ignasi, que són certes, però, clar, hem de tenir visió a llarg termini. I el que se'ns espera, o el que estem a dins i no ens volem donar compte, és una transformació molt, molt, molt radical. I si no ens posem les piles, doncs tindrem problemes molt, molt, molt greus. I espero que ens posem les piles, òbviament.
No sé si vols afegir una cosa, Ramon.
Bueno, ha comentado Enric algunas cosas que... Bueno, eso es un ABC de la productividad con el que hay que estar de acuerdo. Al final, la robotización en la industria ha llevado pues a términos de productividad y competitividad potentes, pero yo creo que la visión general que ha comentado, yo estoy muy de acuerdo. Yo quería pararnos en un hecho muy concreto, porque han pasado 10 años en las hemos pasado bastante estrechas y nos olvidamos de según qué cosas. En el periodo de mayor destrucción de empleo, cuando la tasa de desempleo se duplicó en el plazo de 2 años, porque se duplicó literalmente, cuando se analizaba las personas que habían perdido el empleo, la tasa de desempleo en su conjunto, la mitad de las personas, que ya es decir, estaríamos hablando de 2.200.000, 2 millones, no tenían ningún título de formación profesional que les capacitara en el mercado de trabajo. Ninguno. Por eso digo que al final, y en lo que decía Enrique, es... Nos tenemos que plantear el conjunto de la viabilidad social desde la educación, desde la inversión. España sigue teniendo uno de los índices de inversión en políticas de I+D+ y más bajos de Europa. Hay que plantearlo desde el modelo educativo. Antes comentaba con Enric, yo soy politólogo y sociólogo de formación y tiendo mucho a los datos sociolaborales de cuando lo dicen. Y si nos fijamos en que la población, y aquí podemos extrapolarlos a Cataluña en el conjunto estatal, el conjunto de personas escolarizadas que continúan con los estudios después de la enseñanza secundaria obligatoria es de las más bajos de Europa. Los cumplimientos de la educación secundaria superior son de los más bajos de Europa. Entonces, este tipo de reflexión, lejos del ruido político en el que nos vemos inmersos cada uno, tenemos que tener una reflexión del conjunto social. Dice, esto no puede ser, no nos capacita. Y ya no mirando al mercado de trabajo interior ya podemos llamar Cataluña o el conjunto de España, incluso en el mercado europeo. O sea, aquellas personas difícilmente eran reciclables en el mercado de trabajo. Y acuérdense que el gobierno de Andalucía en su momento ofrecía dinero para que esta gente volviera al sistema educativo y se formara. Y fracasó estrepitosamente. No volvió ni Cristo, con perdón, a volver al sistema educativo y a formarse. Entonces, hay cosas en las que hay que potenciar, hay que incluso seguramente algún embudo por el que habrá que pasar. Pero es que este tipo de reflexión habrá que verlo, porque todo esto afecta a la productividad. Una mano de obra poco cualificada, poca inversión de capital y que todo el margen de productividad se busque en externalizaciones productivas y en bajos salarios. Eso es un modelo que se sostiene, lo que se ha sostenido estos años. Ahora incluso el tejido productivo que más ha especulado con el precio del trabajo está pidiendo que por favor se encuentre un suelo, que se regule y se ordene. ¿No? En este caso las empresas multiservicios, en una encuesta que publicaron en diciembre, que son las que han especulado con el capital humano a gran escala, y un momento en el que dicen, oiga, ordenamos el precio del trabajo o aquí a ofertas a la baja aquí no vamos a encontrar suelo. Y esto es uno de los factores que també tiende a corregir el salario mínim.
Uh-huh. Saludem a la Laura Rosillo, especialista en treball de la maduresa de Coldis. Laura, molt bon vespre.
Bon vespre, què tal?
No sé què n'opines del salari mínim d'aquesta pujada que, recordem, ha passat dels 735 a 90 als 900 euros.
A veure, jo ho sentia ara a parlar i el que vull partir, diguem-ne, és de l'absoluta transformació del mercat laboral que estem visquent i que afecta a tot el que té a veure des de l'educació fins a la durada, diguem-ne, de les carreres professionals, fins i tot amb el tema de la incorporació de la gent a la feina, no? El tipus de contractació i el tipus de... A veure, jo per lo que em dedico, una de les coses que estic veient és que l'única solució que en aquest moment s'està donant, diguem-ne, al tema de l'atur i al tema de la baixa productivitat i tot això, és fer fora del mercat laboral a les persones més grans de 45 anys. ¿Vale? L'únic increment dins de l'atur d'aquest últim mes ha estat justament en persones de més de 45 anys. Aleshores, jo crec que estem visquent amb una frontissa en la que estan convisquent dos models laborals, el del segle XX i el que està venint. I després, si en parlem del tema dels taxis, tornarà a sortir el tema, perquè és un debat que és un canvi de model, Un canvi de model que té a veure amb que, per exemple, nosaltres estem en un model que es fixa amb la contractació fixa de treballadors. ¿Vale? En la que el que es fa és comprar temps a canvi d'una nòmina. ¿Vale? I això ha desaparegut. El de temps a canvi de nòmina ja no existeix.
Ara s'hauria d'apostar més per la productivitat?
Per productivitat, per projecte, per un tema concret, per una... Clar, això suposa una sèrie de debats ètics, fins i tot.
I de pors, també.
I de pors, perquè té a veure amb els minijobs, exactament. Té a veure amb els minijobs, té a veure amb el treball temporal, té a veure amb la precarietat de moltes feines, justament que són temps a canvi de salari. I tot això està provocant una revolució dins del món del treball. No? Uh-huh. I en aquest sentit, a mi, el tema que em plantejaves, de l'increment del salari mínim, em sembla irrellevant, ho sento. Per què? Perquè està moltíssima gent treballant a temps parcial, treballant per hores o fins i tot per dies.
Autònoms.
I aleshores és que no té a veure. O sigui, ja poden fixar el que vulguin, que després la realitat laboral va per una altra banda. ¿Vale? I aquesta és la meva opinió. O sigui, em sembla fantàstic que es pugi el salari mínim, però no té repercussió després sobre l'increment, diguem-ne, o la solució a la precarietat que estem visquent.
Parlava la Laura també de per projectes, treballadors per projectes són autònoms, que crec que la quota també es calcula arran del salari mínim, no?
Exacte.
Llavors, això farà que els autònoms hagin de pagar encara més diners del que paguen.
Exactament,
no?
Sí, sí.
Sí, sí. No, però, Ramon. Però la... Bueno, és que ja ampliamos aquí el espectro de la discussió.
Claro.
Estaré encantado de pasar la próxima semana con ustedes aquí.
Pero, toda temporada.
Sí. Pero conviene no olvidar algunas cosas. Y podemos entrar en el precio unitario del trabajo, ¿no? Y sobre el concepto del contrato de, ¿no?, el zero hours contract tan anglosajón, que no es de ahora, lleva ya bastante tiempo trabajando, cómo impacta, qué colectivos se encuentran más afectados por el trabajo mínimo. Y si, Laura, tú trabajas, entiendo por el título de, ¿no?, según he podido ver, a lo que te dedicas en segmentos en los que precisamente hay más dificultades de inserción laboral y de retribución, tanto en el segmento femenino del mercado de trabajo como en el de mayor edad. Y no me quiero escaquear de la pregunta que me ha hecho Kim antes. Pero
autónomos que nos escuchan.
Los autónomos hay que tomar... quitando con que quizá hay alguna cosa mejorable, y en este caso soy autocrítico con lo que los sindicatos hemos hecho en lo que es la representación y en el tratamiento del régimen del trabajo autónomo, que sea cual sea la base de cotización, creo recordar, y aquí no me quiero equivocar con todas las cautelas, que el 90% de los autónomos siempre cotiza por la base mínima.
Uh-huh.
Entonces hay cuestiones en las que cuando no todos los ingresos de los autónomos tienen correlación con el salario mínimo ni con las prestaciones del sistema. O sea, por eso me refería que el simplificar mucho esta cuestión de los en cuanto a la cotización de los autónomos, de contribuidad al sistema y de las prestaciones que reciben, merecería quizá una jornada como esta. De por qué siempre, da igual cuál sea el volumen de ingresos, se tiende a cotizar por la base mínima, por lo cual nos dice que el salario mínimo como tal bien, incrementará la base del trabajo autónomo, será otro riesgo similar al que comentaba antes Ignasi, pero ya como he dicho antes, yo creo que es un riesgo que tenemos que correr por un tema de redistribución de renta i de modelo de sociedad.
Uh-huh. Ignasi, fem una ronda ràpida que canviarem de tema.
Només volia fer una pregunta perquè el Ramon ha tocat un tema abans quan tu li preguntaves pel tema de les triquiñuelas, no? Parlem de reinventança i dels canvis de model. Jo penso que els sindicats ja fa temps que es tenen que reinventar, perquè tot el que deia la Laura, el model de treball, el model de relació laboral, les necessitats principals i bàsiques del treball han canviat molt, les condicions laborals han canviat molt. Però jo sempre he pensat que els sindicats treballen per la gent que treballa. Pensen en el que treballa, no pensen en el que està a l'atur, o no es preocupen amb el que està a l'atur. I en aquest cas...
S'obre un meló també per fer un programa especial.
Però serà una pregunta concreta, no? Contra l'economia submergida, que tant perjudica a tothom, perquè perjudica a tothom, ho deies tu, des d'un punt de vista fiscal, des d'un punt de vista de la seguretat social, des d'un punt de vista de les prestacions. Què fan els sindicats? Perquè jo penso que és un càncer que tenim a Espanya, especialment. I, clar, com és submergida, doncs, escolta'm, quan a nivell fiscal, tu, aquí van apretar fiscalment? Home, el que diu, voy a cazar al zoo, tu, els que tinc identificats, els que no, com que no sé qui són... pues els deixo estar. Què poden fer els sindicats per anar en contra d'aquesta economia submergida, que, a més, una mesura com aquesta, dèiem, que pot acabar fomentant?
A veure què ens diu el secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis de Comissions Obreres a Catalunya.
Es decir, Ignasi, que me encanta que me hagas esta pregunta.
Siempre quise decir esto en la radio. O sea, esto...
me vengo arriba por un momento. Creo que he comentado antes, creo, que la falta de un control horario... hablo de una cosa muy concreta y retomo un poco algunos de los, no solo el sable, que bueno, el pañuelo de reto que me has enviado, sino algunas de las cosas de las que hablamos. El sector financiero, que está en una profunda transformación, tenemos el ERE de CaixaBank, ¿no?, de uno de sus patrocinadores ahí encima de la mesa, intentando ver cómo se tiene que tratar en una profunda transformación. Ha tenido una batalla de medición de jornada, muy importante por el volumen de horas extras tremendas para lo que todos pensaríamos que es el sector financiero. El sector financiero, bancos, cajas de ahorros, cajas rurales, todo este tipo de empresas, precisamente como una manera de medir el trabajo y de medida contra la economía sumergida. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras, estatal, a la que yo pertenezco, ha llevado a la judicialización, que perdimos, repito, en el Tribunal Supremo en España, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque pensamos que tiene que haber un control horario necesariamente en las empresas, porque al final, queramos o no queramos, Laura, tu unidad tiempo está en función de un salario y una jornada anual. Después será a tiempo parcial, completamente de acuerdo contigo en que el trabajo parcial en España, y bueno, y en Cataluña el indicador creo que es muy similar, es involuntario muchísimo más que en el conjunto de la Unión Europea. O sea, va a estar en el 70%, en la Unión Europea es un 25%. Sí, o sea, sí. Te digo que estas cosas son complejas. Pero hace falta un control horario. Y después hay que tener en cuenta que, y esto son cosas que es una acción concreta del sindicato, en un segmento que al final, si se estandariza, tiene que llevar a dotar de medios a los propios sindicatos. Recordemos que los sindicatos tienen una implantación que ya nos gustaría que fuera universal en el tejido productivo. Recordemos que estamos en un país de pequeña empresa y de microempresa. Un 30% de las empresas tienen representación sindical. Nosotros no llegamos a todas partes. Y en lo que tiene que ver con el diálogo social tripartito, tanto con la Generalitat como con el Gobierno del Estado, lo que pedimos es que se dote de medios a la Inspección de Trabajo y a la inspección de Hacienda para que este tipo de situaciones se controlen mucho más. Una curiosidad, y esto me remite a mis tiempos universitarios. El ratio por la que un inspector de trabajo o de Hacienda se mueve en España es 5 veces superior al que se mueve en Francia. Y después decimos, oye... Y tiene que ver cómo se toma en serio el país, sus propias estructuras, legislación y la propia tutela y el cumplimiento de las leyes. Y tiene que ver con lo que hacemos todos. Los sindicatos, los empresarios, los buenos empresarios y los empresarios que no, esto es hablar del corruptor y el corrupto. Nosotros continuamente tenemos parte de la población trabajadora en sectores regulados que nos piden cobrar en negro. ¿Tú qué crees que le decimos, Ignasi? Que sí, hombre, sí, por favor, sigue cobrando en negro. Eso es un fraude para todos. Es como el defraudador fiscal. Es un Cristiano Ronaldo o un Messi a pequeña escala. Eso no se puede permitir de ninguna de las maneras. Para nosotros seríamos absolutamente felices con una dotación de medios que permitiera, por parte de la Inspección de Trabajo, de los medios que sean, un control exhaustivo del tiempo de trabajo. Porque es lo que estamos. Si el tiempo de trabajo tiene que ser flexible, el Acuerdo Interprofesional de Cataluña tiene un capítulo sobre flexibilidad del tiempo de trabajo que recomiendo que lo lean, porque es muy interesante decir, oye, tiempo de trabajo flexible, adaptado a las necesidades productivas de la empresa, pero retribuido, claro, y transparente, y cotizado. O sea, esto no podemos estar de acuerdo en el pirateo de la economía. Si se dota de medios, nos tenemos que dotar de medios todos en su conjunto. Uh-huh. No pedir a una parte que llega al 30% que tutele a todos. Hacemos todos los esfuerzos que podemos y deberíamos hacer seguramente más, pero esto lo tenemos absolutamente claro.
Sens dubte, l'economia submergida podria ser perfectament un tema per tractar en el programa, com també ho és el cas de les VTCs i dels taxis. Avui hem conegut que Uber i Cabify abandonen Barcelona després que aquest dimarts la Generalitat aprovés aquest decret que estipula que les VTCs hauran d'esperar 15 minuts i és ampliable, recordin, a l'Autoritat Metropolitana de Barcelona que ho amplia a una hora i han decidit doncs abandonar, amb la qual cosa això significarà destrucció també de llocs de treball que, per cert, Laura, crec que molts dels conductors de VTCs eren persones més grans de 45 anys.
Exacte.
Persones que venien d'altres sectors, que havien tancat per la crisi econòmica, empreses, i havien trobat una manera de treballar, uh-huh. i era a través d'aquests vehicles, de les VTCs.
Exacte.
No sé què n'opineu, comencem, si voleu, per la Laura, i donem després la volta. També és molt important conèixer el paper i la postura dels sindicats.
Sí, és un tema molt relliscós, aquest, eh? Molt relliscós perquè, per una banda, tot el tema de l'economia col·laborativa té una vessant, diguem-ne, fantàstica. I
sembla
té una
molt maca.
Sí, sembla molt maca i té una part molt perversa, no?
Uh-huh.
I aleshores, doncs clar, ara la premsa surt, per una banda, doncs, el típic empresari que té 1.500 llicències de taxis, bueno, de VTCs, i per altra banda surt la persona que ha sortit de la banca i que s'ha posat a conduir el seu cotxe a través d'una plataforma. Estan els dos casos, no? I jo crec que tornem-hi al canvi del model, diguem-ne, de relacions laborals i al model, diguem-ne, de mercat laboral que s'està construint en aquest moment. Està canviant ara. El problema és que estem a la frontissa, és que estem justament ara en plena revolució, en ple canvi. I aleshores estan convisquent els dos models i estan enfrontats els dos models, no? A veure, a mi em fa molta gràcia quan surt a la ràdio o a la tele que la vaga del taxi és una vaga d'empresaris,
uh-huh.
vale? Perquè no estan a les manifestacions els pakistanesos ni els latinoamericans que subcontracten els, diguem-ne, els que tenen una llicència de taxi, no estan a la vaga. I també em fa molta gràcia que justament es parli de que tot el tema de VTC pràcticament és una ONG. No és una ONG, ni molt menys. Al darrere hi ha persones que estan explotant, però explotant amb uns salaris infames, a persones que justament han sortit del mercat laboral. ¿Vale? Per tant, jo poso a sobre de la taula, perquè
però
estem en plena discussió.
Aquest fet també el trobem al món del taxi, no? També hi ha,
exactament igual.
Hi ha persones que tenen moltes llicències, que han tingut la sort de poder acumular llicències, pagant-les, òbviament, i al final les estan explotant amb molta gent que està treballant amb el vehicle, donant voltes tot el dia.
Exacte, és el que comentava, En el tema del taxi, quan tu veus la gent que està sortint a les mm-hmm. manifestacions i a tot això, i a gran part, que, i t'ho diuen, diuen a la premsa a tot arreu, és una vaga d'empresaris, ¿vale? Justament una cosa molt estranya, diguem-ne, és una parada empresarial, o en el cas del VTC passa exactament igual. Doncs resulta que el que hi ha al darrere, les plataformes,
sí.
són plataformes d'explotació.
Hi ha moltes empreses que va tenir la sort també de comprar llicències VTCs per 45 euros, va comprar
1.500,
moltes...
N'hi ha persones que tenen 1.500, uh-huh. 1.500 regalades de preu, no? I aleshores, doncs, clar, el problema és que és justament una altra vegada el tema de la legislació. O sigui, el tema és, escolteu, regulem d'una santa vegada d'una altra manera, tant el que són les relacions laborals com el que són el tema de les llicències. És el mateix del que parlàvem abans, exactament igual. El que està canviant és el model laboral,
uh-huh.
i, per tant, la legislació laboral que tenim, gran part de la legislació laboral, no serveix. No serveix.
Enric Ignasi, us sembla? Escoltem el Ramon, perquè com té un punt de vista sindical, també serà important conèixer des de comissions que n'opinen, perquè suposo que també defensen els treballadors del món del taxi, però també aquests treballadors de VTCs, que ara es poden quedar sense feina. De fet, hem conegut un ERE a 1.000 persones, i encara aquest ERE s'havia conegut abans que abandonessin Uber i Cabify de l'operació aquí a Barcelona.
Bueno, este es... Como cualquier fenómeno social y económico, es un tema bastante complejo.
Es muy complejo.
Es muy complejo. Yo no me quería centrar tanto en quién tiene 5 licencias de taxi, especula con él y explota miserablemente a 5 conductores o con Uber y Cabify. Aquí yo me gustaría reseñar dos cosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Laura, ¿eh? Se está transformando completamente el modelo y quién sabe si no veremos, de los que estamos aquí, que este tipo de servicios lo hacen coches sin conductor en un plazo breve.
Exacto.
¿Mm? Ahora, de hecho, Uber ya lo está investigando, eso está...
Por eso, aquí hay una cuestión que yo creo que es en el fondo de la cuestión entre un sector hiperregulado, un servicio público hiperregulado, y la economía de plataforma informal, que aún no tiene una regulación específica, y que es Uber, Cabify, en lo que tiene que ver con el servicio del transporte de personas, como Glovo, Deliveroo y demás, en el transporte de productos cocinados a casa y similar. Yo aquí, aparte de las competencias autonómicas y si el gobierno estatal cede a las autonomías este tipo de cosas, a mí me gustaría poner sobre la mesa una cuestión, que es que al nivel de la Unión Europea, la directiva que va a desarrollar la Autoridad Laboral Europea parece que algo va a decir sobre la ordenación de este tipo de negocios de la economía informal, en el sentido de que cuando hay, bueno, lo que se tiene que ver también con la relación de trabajo, si es una relación dependiente de quien recibes el salario, algo se va a ordenar por ahí. Nosotros, por nuestra parte, porque el tema de la movilidad de las personas, lamentablemente, yo no está entre los sectores que yo trabajo. Pero, por ejemplo, en los sectores de Glovo, Deliveroo y demás, sí le hemos dado cobertura a nivel estatal, de que al considerarlos una parte de la cadena de valor de la hostelería y la restauración, y tienen que estar sujetos al convenio colectivo y condiciones que se pacten. Yo entiendo que este tipo de soluciones, en cuanto a la economía informal, se tienen que dar también a nivel general, en lo que tiene que ver con economía colaborativa y demás. Aunque se hiciera así, en este segmento, repito que la convivencia de un sector hiperregulado, en el que al final es una licencia cedida por la Administración Pública y demás, aquí hay unas reivindicaciones, hay que ser sensibles a las reivindicaciones de los dos lados, pero me parece que estamos en una transformación muy profunda y deberíamos de intentar tener una amplitud de miras para poder casar las dos, que se vayan Uber y Cabify de Barcelona, teniendo en cuenta el volumen de personal turístico, sector que sí trabajo, y de servicios que prestan a una parte de la economía fundamental. Recordemos que el turismo es una parte del Producto Interior Bruto de Cataluña brutal, no es ninguna buena noticia, ni para la ciudad ni para Cataluña en su conjunto.
La veritat és que xoca, no?, que te'n vas a una altra ciutat, ja passava abans que poguessin operar de manera legal, i arribaven els turistes aquí i deien, és que no va, no hi Uber, no hi Cabify. Xoca una mica perquè costa d'entendre. Enric i Ignasi, que n'opineu d'aquest conflicte i sobretot la notícia del dia, i és l'abandonament d'Uber i Cabify de la ciutat de Barcelona.
Sí, un parell de consideracions. La primera, que cuideu amb el concepte d'economia col·laborativa, perquè sota una capa molt guai, si em permeteu l'expressió, s'amaga explotació i s'amaga economia submergida. Perquè, clar, el trueque és eliminar operacions econòmiques del circuit formal. I, per tant, no es paguen impostos, no hi ha ajuts, no hi ha escoles, no hi ha sanitat. Vull dir, cuidado amb aquest concepte. Respecte concretament amb el tema de taxis i VTCs, primera, no es poden posar portes al camp. La transformació està aquí i ara. I el que no s'han donat compte és que VTC i taxi no són enemics, sinó han de ser aliats contra una competència que els hi ve, i ho has comentat fa un moment, dels cotxes, els taxis que funcionen sense conductor. Però, cuidao, tenim mitjans de transport ja sense conductor, que has de conduir tu. És a dir, cada vegada s'imposaran més aplicacions.
El metro va sol.
No, cotxes. O sigui, el que veiem ara amb les bicicletes elèctriques o les motos, que tu busques una moto i saps que en tens una d'aparcada a 100 metres on estàs, vas, l'agafes, la deixes a no sé on, etcètera, etcètera, això ho veurem molt aviat amb cotxes. Per tant, no necessitaràs ni l'VTC ni el taxi. I aquí hi ha un tema...
Tornem. Ni carnet de conducir.
Bueno, mentre hagis de pujar tu en el
sí.
davant del volant, sí, però bueno, a més el carnet de conduir.
Ens queden dos minuts perquè després...
Un segon, acabo. Amb el tema del taxi, tornem a el que parlàvem abans d'augmentar la productivitat i posar-se al dia. Crec recordar que va ser en el 2012, m'equivoco, que ara és segur de l'any, però per entendre'ns, que en el Mobile es va presentar una plataforma dirigida al sector del taxi per fer el que ara està fent Uber i Cabify. I la indústria del taxi va passar com d'un encostipat. Clar, el que no pots fer és, davant de les modificacions de l'entorn, fer veure que no les veus i després plorar perquè no t'has adaptat a les circumstàncies. I al final, qui s'està perjudicant és, en aquest cas concret, Barcelona. Uh-huh. I clar, eliminar Uber i Cabify a Barcelona és anar cap enrere.
L'Ignasi Rafel té un minut i mig que entra el Lluís.
Molt ràpid, perquè jo volia dir exactament el mateix que ha dit l'Enric. Jo crec que aquesta mesura és una moratòria. Vull dir, el taxi el que està és condemnat a mort o si no es transforma. I, perquè ho dèiem, seran els cotxes autònoms, seran els cotxes sense conductor. I el que estan fent ara és simplement guanyar un temps que no han aprofitat, doncs, com deia l'Enric, per modernitzar-se, perquè integrar aquestes plataformes. I després, jo penso que la gestió que han fet és molt dolenta. O sigui, jo vaig amb moto per Barcelona i no agafo el taxi, però el primer que vaig veure el dia que van rebentar aquell cotxe i van pagar aquell home va ser donar-me d'alta de Cabify. Llavors, jo penso que, tal com ho han portat, no han ajudat a protegir el seu sector, sinó a fomentar això. Però, en qualsevol cas, jo crec que els dies es tenen comptats, i recordo el meme aquest que ha corregut, que em fa molta gràcia, però és que és molt gràfic, que deien que Correo se va poner en huelga per fins que no impedeixin el que es puguin enviar e-mails. Doncs pues el taxi és el mateix, i es trobaran amb la mateixa situació, tard o d'hora, encara que ara xutin cap endavant, i facin fora Uber i Cabify, que jo estic convençut de que tornaran.
Anem a conèixer ara quin és el calendari del Paloma Calla d'aquest mes de febrer.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Doncs saludem el Josep Uller, director del Palau Macaya de la Caixa. Josep, molt bon vespre.
Bon vespre a tothom.
Déu-n'hi-do aquest mes de febrer els actes que teniu al Palau Macaya.
Sí. Ja dius bé. I, bueno, jo
comencem per la setmana que ve.
Que anava a dir. Destaquem alguns, i perquè si no diem molta informació i no tothom retén. Mira, dilluns que ve, amb un acte que organitza el Club de Roma, organitza una tertúlia que es diu Periodisme i Qualitat Democràtica. Mm-hmm. I jo penso que aquesta pot ser molt potent perquè es conviden a quatre periodistes, evidentment de maneres de pensar diferents entre ells. Ve la Mònica Terribas, ve el Lluís Bassets, ve l'Antonio Franco i l'Enric Juliana. Per tant, com veieu, quatre mitjans diferents, línies editorials també diferents. I això jo crec que és l'enriquiment, que sempre és com una cantarella, que expliquem els de la Caixa, bueno, els del Palau Macaya, sempre que venim aquí, és a dir, reunir en una mateixa taula persones que pensen diferent i a veure quins punts de consensos o quines mirades complementàries sobre aquell repte o sobre aquella problemàtica ens proposen.
Quines conclusions es treuen? Recordem que sense periodisme no n'hi haurà qualitat democràtica. Això ho tenim molt clar.
N'estic convençut. I a més et diré una altra cosa, és a dir, quan des del Macaya busquem algú que ens ajudi a traduir aquell repte o aquelles idees, en principi, o teòricament, després hi ha de tot, però les persones que esteu més ben preparades són les gens que veniu de mitjans de comunicació, perquè esteu molt acostumats d'interpretar i a traslladar a la societat, descriure aquella problemàtica, aquella notícia o aquell repte.
I no això sabem de res, però fem veure que sabem de tot, no?
És el que... Bueno, però teniu un mèrit, que és que sabeu interpretar.
Exacte.
Que això és important, Molt bé. Això, per tant, us convidem a la gent que ens escolta dilluns vinent, dia 4, a les 7 de la tarda. A banda, per això, en el mes de febrer, m'agradaria destacar-vos tres o quatre activitats més. Ja sé que en tenim moltes i, per tant, ja em perdonarà si algú m'escolta i no es veu reflectit, però és que hi ha un punt que hem de fer una mica de priorització. El 14 de febrer, i canviem de tema, serà el dia 4, parlem de quin ha de ser el rol del periodisme amb aquesta qualitat democràtica. El 14 de febrer, amb aquell programa que tenim de convocatòries que les institucions o entitats es presenten els seus projectes per fer reflexió, en tenim un del Centre de Visió de Computador sobre un cicle sobre intel·ligència artificial, ètica i pressió ciutadana. És un cicle que l'objectiu del qual, que al març hi haurà les conclusions, és... de què ha de servir la intel·ligència artificial, és a dir, quin impacte ha de tenir, i la virtut que fan aquestes persones del Centre de Visió per Computador, que és un organisme de la Universitat, de l'Autònoma, de Barcelona, és que et fan participar a la ciutadania. És a dir, venen experts de diferents modalitats i fan participar també quina és la veu de la ciutadania. I, per tant, és posar el ciutadà en el centre. És allò que diem, és a dir, vaig a parlar de tu, però amb tu, no sense tu. No? I això és interessant. I el 14 de febrer... la tertúlia que fan és sobre humanitats digitals, és a dir, com la intel·ligència artificial pot servir pel món de les humanitats, en un sentit ampli, en el món de la cultura.
I vénen molt més sensibles,
sí,
no? Que fins ara l'home doncs, els podia desenvolupar per una màquina.
Sí, està clar. Vull dir que no només és parlar de sobre l'aplicació del patrimoni, que suposo que la gent que ens escolta és el primer que pensarà, no? És a dir, sinó també si la filosofia, si les idees, si l'educació, és a dir, com pot ajudar els algoritmes a fer-les millor. I ens ve una persona que és el Daniel Gatica, que és un investigador. Ho ressalto perquè és un esforç de l'institut aquest suís que està a Lausana, de l'IDIAP, que és un dels millors... està lligat a l'Escola Politècnica de Lausana, però l'IDIAP és un dels instituts on es treballa millor l'intel·ligència artificial a nivell europeu. I ve el Daniel Gatica.
Perfecte.
O Gatica, no sé on està l'accent, disculpeu-me. Això ens passa 14
de febrer. Un tema molt interessant, abans parlàvem també dels cotxes que anaven sols, no? Aquesta intel·ligència artificial també que farà doncs, que el món canvi.
Totalment.
I aquí el tema ètic serà importantíssim, perquè tindran que decidir i prendre decisions de si em vaig al barranc o atropello a una persona. Vull dir, aquí no, tindran molt profuns.
No. Això passa el 14, però 3 dies abans, el dilluns 11 de febrer, dins el programa de l'Escola Europea d'Humanitats, que ja us n'he parlat, i dins aquest cicle que estem fent tot aquest curs sobre què va passar després del mur, tindrem a l'Esther Barber, aquesta catedràtica de la Pompeu Fabra, dels Estudis Internacionals, que el que ens proposa és una incògnita, que és davant, a nivell internacional, davant de tot el que està passant, penseu en les relacions comercials, penseu en les relacions polítiques, cada dia, els periodistes ens expliqueu cada dia com està passant, no sé si la Xina, si els Estats Units, si els russos, si Europa, cada dia això surt. El repte és, amb tot això que està passant, és a dir, amb tot aquest liberalisme econòmic i democràtic amb els quals fins ara hem viscut, l'hegemonia d'allò que dèiem Occident, perviu o no perviu? Per tant, l'Esther ens plantejarà a partir d'evidències científiques dels que
la Xina jo crec que té un paper clau, no?
Absolutament. Bueno, són bastant, entre cometes, els amos d'Àfrica i de Llatinoamèrica. Penseu, les grans infraestructures... d'on és el capital, aquí a Barcelona, recordo que en tenim una molt important, que és una terminal del port que s'està construint amb capital xinès. Si aneu a passejar pel delta de Llobregat, es veuen les grues una mica a la llunyania. Això ho farem el dilluns 11 de febrer, i 15 dies més tard, una persona que coneixereu de seguida, que és la Marina Subirats, ens parlarà sobre què està passant amb la revolució feminista. Recordeu, potser el punt d'inflexió justament fa un any, l'any passat, amb tota la famosa manifestació del 8 de març, i per tant, farem una mica de reflexió.
Ens falten un parell de minuts per arribar a les 9.
Acabo. Acabo amb el dia 19 de febrer, amb aquest cicle que ja ho vaig parlar també l'altre dia, que fem amb la gent del CIDOP, sobre, en una societat tan diversa, quin ha de ser el model de solidaritat. És a dir, ens aguantem, no ens aguantem, sabem conviure. Farem un diàleg entre el Danilo Martuccelli, que ve de l'Universitat Descartes de París, i un magistrat, president de l'Audiència Provincial d'aquí de les Balears, un espanyol, que és el senyor Carlos Gómez Martínez, sobre quins drets i quines obligacions ha de tenir la solidaritat. És a dir, està molt bé, però també hem de mirar quins drets i quines obligacions, per tothom, tant pels que venen com els que estem aquí. I, per tant, ho volem posar a debatre, també.
Com sempre, sessions que anem i sortim un cop hem donat voltes al cap.
Sí.
Serveix per això, sortir i... Segur que molta gent va per la maca i s'ho pensant, no?, donant voltes.
Nosaltres ja us recordeu, la nostra voluntat és ser molt propositius i amb una visió molt prospectiva, evidentment, però a vegades ens interessa més que sortin amb interrogants, com tu ho escrivies. No sempre hi ha solucions.
Doncs bueno, està bé també donar voltes que...
Per tant,
potser no
hi ha
una solució ràpida, sinó que va més a llarg termini. Més agendes, més actes a la web del Palau Macaya, sí. www.palaumacaya.org, palaumacaya.org. Doncs Josep Puller, director del Palau Macaya de la Caixa, gràcies, vindrem i també xafardarem a través de la web a veure què podem venir.
Perfecte.
A part del que ens has explicat.
I sou ben convidats, adéu-siau.
Enric López Mila, Ignasi Rafael, Laura Rosillo i Ramon González, moltíssimes gràcies a tots per haver vingut.
A vosaltres.
El Plusvalua torna la setmana que ve, dijous, aquí a Ràdio Estel, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social de la Caixa. Bon vespre.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Educació.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.